guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Bon dia, Ona.
De què ens parlaràs avui?
Doncs mira, avui farem una aturada al nostre cos.
Una aturada al nostre cos. I quina part del cos?
El cos humà, eh? Doncs el teixit més dur de tots els del que hi ha al nostre cos.
Això són els ossos?
Els ossos, exacte. Mm. Avui anem a parlar del teixit ossi, d'aquests ossos que formen, de l'esquelet, en definitiva, que forma el nostre cos, no?
I quants ossos tenim?
Doncs mira, no ens hi posem per poc, perquè si ens entretenim a comptar un a un, activitat un diumenge per la tarda podem fer sense cap problema.
Una mica complicat, no? Perquè no els veiem tots els ossos.
Bé, un esquelet d'aquells que es posaven en els laboratoris, que hi ha tots els ossos. Doncs mira, Ona, tenim un total de 206 ossos al cos.
Carai.
Déu-n'hi-do. Aquests conformen tot l'esquelet humà en un adult. Però una xifra que en un nadó, en els seus primers mesos de vida, puja fins als 300 ossos.
O sigui, quan naixem tenim més ossos que llavors
exacte,
quan som grans.
Exacte.
I això per què passa?
Doncs mira, passa perquè molts d'aquests ossos són tous, estan formant per cartílag, que passa perquè l'esquelet encara no s'ha acabat de formar del tot. Aleshores, què passa? Que durant els primers mesos de vida d'un nadó, aquest esquelet es va consolidant i el pas de la consolidació és que determinats ossos es s'uneixen.
Es fusionen, podríem dir.
Es van fusionant. I d'aquests 300 passem als 206 finals, no? Si ens hi fixem, per exemple, un nadó que té segons quines parts del cap una miqueta més toves, allò que s'ha d'anar al tanto de no d'allò, és perquè molts ossets d'aquests encara no estan units o tenen una separació entre mig, i aleshores s'han de començar a fusionar, unir-se i fer aquesta reducció. Vale. De tots aquests ossos, aproximadament, de 75 quilos de pes, si agafem un pes estàndard dalt d'allò, corresponen a un pes aproximat de 9 quilos. O sigui,
per tant, ossos pesen molt poc.
Pesen poc. Pesen 9 quilos. Poc més d'un 10% del pes del cos, no? L'esquelet, el que parlem, podem dir que es diferencia, anem entrant en classificacions, perquè ja saps que els científics anem classificant les coses, i ara en farem unes quantes per ordenar tots aquests 206 ossos, no?
Som-hi.
L'esquelet es diferencia entre l'esquelet axial, que és el que està format per el crani, la columna, les costelles i l'esternum, és a dir, la part del tronc central de l'esquelet, no? Que són un total de 80 ossos. I per l'esquelet apendicular, o sigui, que és el de les extremitats i els de les cintures, la cintura pèlvica, etc. En aquest cas costa de 126 ossos. Ja sabem que l'extremitat, totes les falanges, tots els ossets del peu també són molt petits, en aquest cas, per
clar,
exemple.
Clar, i n'hi ha molts, no? Per poder fer també tots els moviments, no?
Exacte, per poder fer el joc. D'ossos en tenim d'ossos llargs, d'ossos curts i d'ossos plans, aquestes diferències. I les articulacions tenen el paper essencial d'unir i fer el joc de tots aquests ossos, amb un element també molt essencial, que és el cartílag. És el que dona aquesta elasticitat, que, evidentment, també la unió no és mitjançant només el cartílag, sinó que intervenen els tendons i, a part, la musculatura, que és el que sosté tot plegat i fa que hi hagi algú que faci la força, no? Que del moviment. Anem a una altra classificació.
Som-hi.
Feu la imatge mental d'un os llarg, per exemple, un fèmur. Un model d'un fèmur, no? Pum. Un os llarg es divideix en les següents parts.
Quines són les parts dels
Tenim
ossos?
Tenim la diàfisis, o diàfisis, que és la part central. És la part central de l'os, aquella part més estreta. Si mirem el fèmur, la part més estreta central. La epífisi, que són les dues parts dels dos extrems. Aquelles parts que són una mica més rodones, més botorudes. La metàfisi, que és la part intermèdia entre els extrems i el centre. O sigui, una petita part per sota de les epífisis i fins on comença la diàfisi. Tenim el cartílag articular, com hem dit abans, situat als dos extrems de l'os per al tema del moviment. I si ens anem a de fora cap endintre. Ara hem fet una part general, ara ens fem de fora cap endintre. Tenim el periòstic, que és la membrana externa que recobreix l'os, l'endòstic, que recobreix la part interna on està la medula òssia, que després ja la veurem, i la cavitat medular, que és la part interna on està la medula òssia. L'endòstic és la membrana i la cavitat medular és per on tenim la medula òssia.
Per tant, Déu-n'hi-do, moltes parts, té un os.
Sí, té moltes parts.
Que en els ossos més grans deuen ser molt fàcils de veure, però si agafem una falangeta petita, això és complicat.
Clar, els ossos més petits, per exemple, tota la part de la cavitat medular ja no la tenen, perquè la medula òssia està concentrada en els ossos llargs. Només en els petits ja és diferent, ja té... Sí que té la part de les epífisis, per exemple, però la part del centre ja parlaríem d'un os més compacte, ja no tenen aquestes cavitats.
És interessant, això. I quines funcions té l'esquelet humà?
Doncs mira, les bàsiques. La primer, la de suport mecànic i encarregat de mantenir la postura corporal.
És el que ens aguanta drets, no?
És el que ens aguanta estar drets. La de protecció dels òrgans, molt important, entre ells el cervell, el crani.
Clar.
És el que ens protegeix la part, podríem dir, més sensible del cos, no? Com és el cervell, però si ens hi fixem també en totes les costelles i l'estèrnum, ens protegeixen els pulmons i el cor i part del sistema digestiu, la part que toca més a dalt, no? Per tant, també molt important. El magatzem metabòlic també forma part del magatzem metabòlic. El regulador de l'intercanvi de sals. Intercanvi de sals que formaran l'os, formaran la part dura de l'os. I finalment, la de producció de les cèl·lules sanguínies per part de la medula òssia, que aquesta també és bàsica, perquè la medula, les cèl·lules sanguínies tenen la funció essencial de portar l'oxigen a totes les parts del cos, no? I de tot tant, fixa't quina part, quines funcions més capdals que té en aquest cas l'esquelet humà.
És importantíssim, no?, l'esquelet humà perquè ens puguem desenvolupar amb tot.
Importantíssim. Després ja veurem que hi ha algunes deficiències, hi ha alguns problemes. Què passa quan aquest esquelet, quan aquests ossos no treballen tant com han de treballar, o bé tenen alguna malaltia, que és l'altra versió, no? Hem parlat de les formes dels ossos, dels tipus, de tal. També dir-te que hi ha cert dimorfisme sexual, és a dir, certes diferències entre dones i homes, entre mascles i femelles, com passa amb molts altres animals, No som, en això no som espècie única.
No.
I en altres animals encara hi ha diferències molt més importants que no les nostres. Per exemple, l'esquelet femení és menys robust, pesa menys que l'esquelet masculí, i sobretot trobem diferències en la pelvis, que és més ampla i baixa, evidentment per facilitar el part.
Clar.
Perquè les femelles, les dones són les que apareixen i evidentment han d'estar adaptades a poder contenir o el pes del nadó primer de tot i després poder fer el part, no? I per altra part també el crani i el maxil·lar inferior, en el cas de les dones, això també presenta certes diferències. Això és important perquè totes aquestes diferències, per exemple, en evolució humana o quan es desenterren, bé, en arqueologia, no?, o en antropologia, et permet diferenciar si els ossos que has trobat, les restes que has trobat, són de dona o són d'home. Per exemple, en el cas de Atapuerca, a partir del maxil·lar de l'Homo antecessor, es va poder saber que era una dona.
Clar, això és molt interessant.
Vale? Aleshores, és molt important.
És molt important, sí, sí, per l'arqueologia en general.
Exacte. Abans deia, i no només per l'arqueologia, sinó a nivell de treball forense.
Ah, també.
També és molt important, perquè, clar, els metges forenses, en aquest cas, una de les coses que treballen sí o sí són amb els ossos, no? Per tant, jo què sé, posem en casos que tenen o han tingut molta repercussió de desenterrament de cossos en fosses comunes, en fosses de la Guerra Civil, de conflictes, de temes. Això és molt important a l'hora també d'identificar
Els cadàvers.
Aquells cadàvers, no? O aquelles restes. Si ens anem a la matriu de l'os, abans hem dit que una de les funcions del principal de l'esquelet és el regulador de l'intercanvi de salts. Ara veurem per què. De l'os, un 25% de l'os és aigua.
Déu-n'hi-do, una quarta part.
Una quarta part. Un 25% són proteïnes. I un 50% són salts de calci, concretament fosfat de calci. Que és el que li dona aquesta duresa a l'os,
sí, sí.
No? En el teixit ossi també hem de dir que trobem diferents tipus cel·lulars. Ens podia semblar una part morta del cos, no?
Però no, està ben viva.
Està viva. Tenim les cèl·lules osteoprogenitores, que bé com diu la paraula, són les cèl·lules base de les quals se'n derivaran les següents cèl·lules òssies, no? Tenim els osteoblasts, que són aquelles cèl·lules encarregades de formar l'os. Són les que formen el teixit ossi. Els osteoclasts. Clast normalment és, o sigui, fas la idea d'un cop o una cosa d'aquestes, és destrucció, no? Blast és creació i clast és destrucció. Doncs els osteoclasts degraden i reabsorbeixen el teixit ossi. Aquestes cèl·lules, per exemple, actuen en el que hem dit abans, quan en la unió dels ossos, en l'evolució del cos de nadó en els primers mesos adult, actuen aquestes cèl·lules, per exemple. Tenim també, per altra banda, els osteocists, que són les cèl·lules que produeixen el que hem parlat abans, els osteoclasts, són les cèl·lules precursores.
Per tant, tenim unes cèl·lules que en creen unes altres.
Exacte. Tenim cèl·lules que creen unes altres i després tenim les que formen l'os i les que destrueixen l'os. Perquè ha de ser en equilibri.
Clar.
L'os, si n'és creixés contínuament, seríem gegants, no? Tindríem uns ossos molt, molt, molt grossos, no? I això no pot ser. El propi organisme té mecanismes d'autocontrol i de reabsorció, de degradació, per limitar aquest creixement.
Per això també hi ha un moment en què parem de créixer,
sí,
no? I
exacte.
A vegades fins i tot ens tornem una mica més baixets,
ens
no?
Escurcem,
quan ens fem grans.
Ens escurcem, perquè bé, es van compactant, es van degradant, o sigui, van actuant els osteoclasts, etc. També, com veurem després, hi ha problemes a vegades d'osteoporosis, d'altres coses que també hi actuen, no? Són coses normalment que apareixen a partir de cert moment o a partir de certa edat. O...
Doncs anem cap aquí, anem cap a què li passa al nostre esquelet, si no és tal com hauria de ser.
Primer de tot, Ona, mira, un apunt més. De teixit ossi el tenim compacte, que és aquell que es troba a les diàfisis dels ossos llargs i en l'exterior interior dels ossos plans, és a dir, aquella part central que hem dit abans. Tenim el teixit ossi esponjós, que es troba a les epífisis, als extrems dels ossos llargs i a l'interior també d'altres ossos. I dins d'aquesta estructura esponjosa es troba la mèdula òssia vermella, que és el que hem dit abans, que és l'encarregada de formar les cèl·lules sanguínies. Important. També, com altres parts del cos, ja sabem que les hormones són aquella xispa, aquella espurna, que serveix de control, de regulador del cos. No?
I tant.
En el cas dels ossos, tenim i actuen diferents hormones. La tiroides, l'hormona de creixement, la calcitonina, els estrògens, els andrògens, i finalment la vitamina D, que tenen un paper molt important en la formació, en el creixement i en la mineralització dels ossos. Si hi ha manca, per exemple, l'escorbut, que és falta de vitamina D, això produeix ossos fràgils, no tan mineralitzats. Per tant, és important que la vitamina D, que fins i tot, si vosaltres us recomano en una analítica, per exemple, demaneu anàlisis de vitamina D, perquè normalment és una cosa que manca.
És una cosa que ens falta, la vitamina
falta.
D.
La vitamina D, el seu precursor és el sol, es produeix amb el d'allò. El que passa que moltes vegades no té aquest efecte i hi ha poblacions del món, per exemple, les que viuen a latituds més altes, que la manca d'aquesta vitamina D encara és més important.
Per tant, tots a prendre una mica més al sol.
Tots a prendre, amb precaució.
Amb precaució,
amb
crema solar.
Hi ha suplements de vitamina D per poder produir la part que no et genera el cos, no? Per poder donar-li la part que no genera. Per tant, com hem vist, els ossos i per extensió l'esquelet humà té una funció absolutament essencial. Una funció que a vegades es veu alterada, com hem dit, per malalties i deficiències. Per exemple, el raquitisme, quan falta vitamina D, la osteoporosi, que és una pèrdua de densitat òssia, que normalment a vosaltres us afecta més, sobretot a partir de la menopàusia, que acostuma a aparèixer, la acondroplàsia, que provoca el nanisme, ossos petits, i també, evidentment, diferents càncers, com poden ser l'osteosarcoma i el condrosarcoma. Són dues malalties que afecten a...
Per tant, aquest esquelet humà, no?, que té moltes funcions en el nostre cos, que és important que ens el cuidem i que això que tenim...
Digues. Sí, sí, no, que és important de tenir-ne cura i és important de... Bé, és un paper... L'esquelet a vegades només ens recordem quan ens trenquem quelcom.
Exacte, quan ens trenquem
fractura,
un os, no?
Quan ens trenquem un os, aleshores, o allò, la trencada aquella del dit petit del peu, amb el mar de la porta, ens recordem que tenim un esquelet pel mig. Però és important de cuidar-lo i és important saber, per exemple, aquestes coses, la importància hormonal en la regulació, sobretot en la producció d'aquests fosfats de calci, en el creixement, lo de la vitamina D, tot el tema aquest.
Doncs moltes gràcies, Sergi, per descobrir-nos el nostre esquelet avui.
De res. Fins la propera.
Fins la propera.